Nosaltres, el president de la Borsa de Barcelona, el senyor Joan Hortalà, aquí d'entrada i com a mesura així de precaució, li tancarem les televisions perquè l'home se'm distreu. Deu estar molt acostumat a veure allò, aquella cosa, els tíquers aquells del mercat continu.
No, però és veritat, estava distret mirant les televisions.
Doncs ara li tanco una altra vegada.
És que n'hi ha diverses, no?
Sí, sí, això sí, sempre estem mirant, però això ens entreté molt. Escolti, ja que parlem de tíquers, oi, a més no s'acaba de tancar. Ja que parlem de coses d'aquestes així que es belluguen, parlem un moment de les avions abans d'entrar en el tema aquest de la borsa pròpiament dita. Què li sembla això, que ara tants nòvios que té la Terminal Sud? O sigui, ens treuen vols, però en canvi tothom vol ser-hi, no?
Home, jo crec que Barcelona és un punt de sortida i també d'arribada, clar, de molts viatges internacionals. Uh-huh. I el fet de que... Mira, jo que tinc... opció i a vegades la necessitat de viatjar sovint a l'estranger i sobretot al continent americà, normalment esclar, vas de Barcelona a Londres o Barcelona a Madrid. L'anada es fa suportable, però la tornada, si tornes per Madrid i vens de Sud-amèrica, uh-huh, és una cosa realment patètica, no? Tercer mundista, arribes a quarts de sis, a quarts de set, has d'esperar que arribin tres o quatre avions més, el que arriba de Buenos Aires, el que arriba de Santiago, el que arriba... arribes cansat, tota la nit sense dormir a l'avió, no? Te'n fan esperar una hora i mitja allà per emplenar tot l'avió que... És una cosa realment mortificant, no? Jo crec que què els hi seria en aquests avions... Com arriben a Madrid, baixa la gent de Madrid i arriben fins a Barcelona.
Exacte.
Ja està. Uh-huh. I escolta, a mi a la sortida, doncs el mateix avió surt de Barcelona, para a Madrid, els de Barcelona ens quedem a dins, esperem i pugen els de Madrid. Això com... passa a altres indrets. És realment una absoluta incomoditat, d'una incomprensió total. Jo cada vegada que viatjo amb companys de Madrid, hòstia, em foten una enveja, no? Que ja arriba de Madrid i se'n van a casa seva, no? Això jo encara m'he d'esperar 3 hores o 4 per arribar a Barcelona, tu.
Ha quedat clar, escolti. Però a veure si poden fer alguna cosa, vostès que manen una mica, no?
Jo, home, amb el tema dels avions hi vano poc, jo. Vaja, de fet, no hi vano res.
Des dels anys que fa que ens coneixem, que ja som bastants, hem parlat sempre del famós teorema d'Hortalà, que és tan evident com que tot allò que puja, baixa. Doncs anem a les coses que pugen, i el que puja és fixant-se que escolti, portem un any i més d'un any, un any i mig.
Un any i mig.
Un any i mig parlant d'aquesta història l'OPA, que no sé si ens afecta molt a tots plegats, però potser acabarà afectant-nos a la butxaca o altres coses. Tenim una oferta d'una companyia alemanya, E.ON, que per cert va deixar les fosques mitja Europa ara fa uns mesos, i ens preguntem aquí, hi ha hagut justícia, hi ha hagut política, hi ha hagut mercat en aquest procés de l'OPA aquesta? Potser els de gas natural es van precipitar aquell dia que el senyor Gavarró va dir això és com un embaràs que durarà 9 mesos, perquè clar, n'ha durat un any i mig i la cosa ha acabat malament. Sí, què és el que ha passat aquí?
Home, hi ha hagut una mica de tot. Hi ha hagut política, hi ha hagut justícia o injustícia, hi ha hagut mercat, hi ha hagut de tot. Jo crec que, efectivament, les paraules del senyor Gavarró potser no van ser massa afortunades. Potser en aquell moment, tal com estava el mercat, la valoració que es va fer de l'empresa no era la més oportuna, però hi havia un projecte al darrere que era interessant des del punt de vista que interconnexionava gas i electricitat, i des d'una perspectiva, podríem dir, doncs, allò entre cometes nacional, doncs tenia el seu sentit. Uh-huh. Tenia el seu sentit pel negoci en si, tenia el seu sentit pels accionistes i tenia, òbviament, el seu sentit per la nova empresa, no? El que passa que el president d'Endesa, l'inefable Pizarro, doncs, que és un president constitucionalista, no perquè acati la Constitució, que suposa que ho fa, sinó que l'ensenya.
L'ensenya,
no?
Sí, sí.
I presentar-se en una roda de premsa amb la Constitució a la mà i dient a mi i tal, escolta, va ser una cosa realment esperpèntica, no? Esperpèntica. En certa mesura, s'ha sortit en la seva? Doncs, bueno, ja es veurà, ja es veurà. Que la invitació d'E.ON, segons diuen, es va fer perquè hi va haver interès per part de la pròpia Endesa o d'alguns dirigents d'Endesa de que aquesta empresa s'apropés per neutralitzar gas natural? No ho sé. Ja es veurà, ja es veurà, ja veurem què passa amb el senyor Pizarro i amb els altres executius de l'empresa una vegada, si efectivament E.ON es queda amb l'empresa, que també s'ha de veure, no? Per tant, això jo crec que ha estat una mena de joc dels disbrats, un darrere l'altre, en què, vull dir, s'hi ha barrejat Catalunya pel mig, sense cap mena de necessitat. No, aquest no era un tema català, ni... Ens podria dir que d'aquesta manera, doncs, l'efecte s'ha tornat... Això, l'efecte s'ha tornat a Catalunya. No, això són tonteries, no? S'hi ha barrejat innecessàriament durant un procés complex per la comprensió de Catalunya i la resta d'Espanya, com ha estat el procés de negociació de l'Estatut. I que, bé, el govern ha mantingut posicions en moments molt, podríem dir, molt intervencionistes, en altres moments extremadament liberals. En fi, ha estat tot plegat un desgavell, vist des d'una perspectiva que m'agradaria que es pogués titllar d'objectiva, no? Però a mi el que més em marca en tot l'afer és el comportament del senyor Pizarro. Ho trobo realment... És clar, el senyor Pizarro és un senyor que arriba allà de la mà quan dimiteix, per raons d'edat, suposo, el Rodolfo Martín Villa, el qual havia arribat allà per designació directa del govern anterior, quan aquesta empresa encara era una empresa pública, i que, bueno, els seus... Jo no discuteixo el currículum professional del senyor Pizarro, Déu me'n guard, no? Però, esclar, també ha de tenir en compte que no arriba allà perquè sigui, doncs, un premi Nobel de la gestió empresarial o perquè sigui una persona elegida aclamatòriament pels accionistes, sinó que arriba a través d'un procés digital, de designació digital, i que, home, i que crec que el que ha de fer, i en definitiva també ho ha fet, és veritat, s'ha de reconèixer, defensar els interessos dels accionistes. Però en aquest punt el crucial és poder esbrinar fins a quin punt ha defensat els interessos dels accionistes i fins a quin punt ha defensat el seu propi silló.
Molt bé. Aquesta és una cosa que la deixem contestar al senyor Pizarro i als seus accionistes, però, clar, vostè és el president d'una borsa, entén molt d'aquesta...
No, per parlar d'aquests temes no cal ser president de la borsa, no, és un tema que arriba a la sensibilitat de tothom.
Sí que el m'adreço al president de la borsa, miri, li portem aquí al damunt una bola de vidre perquè vostè se la miri i amb la seva sapiència ens faci una petita porra i digui:
home, això és
quin
complicat.
Creu que és el preu que hi ha a l'interior del dichós sobre aquest D.ON que d'aquí, miri, això ho sabrem d'aquí 37 minuts, s'obrirà. Quin preu creu que hauran posat?
Jo
el aquesta és la primera pregunta.
En un marge, jo el fixaria entre 35 i mig i 37 i mig.
35, home, és bastant ajustat, no està malament. Sí. 35 i mig i 37, aquí queda...
Malgrat que pugui haver-hi un esbiatge a l'alça, però, en fi, m'hauria de pensar-ho bé.
Aquí queda la porra Hortalà, no, i la sabrem d'aquí una mica.
Segurament que... amb les ganes que... Esclar, jo crec que aquesta seria una proposta que respondria a un càlcul econòmic racional ben fet, amb una perspectiva de tal com han estat les coses, i ateses les implicacions que on té en el conjunt del mapa energètic europeu. El que passa que a l'endemig s'hi ha afegit la compra important del grup Acciona. I per tant, és clar, el grup Acciona ha comprat car i on vol el domini de la societat,
per la
qual cosa ha de modificar els estatuts, justament perquè gaudint del 50% doncs pugui actuar doncs com a majoritària, com a decisió. Llavors, és clar, el fet de que hi hagi Acciona pel mig podria fer variar aquest pronòstic de cotització que li he donat, perquè els senyors D.ON, és clar, han de poder, si és que volen recomprar la part d'Acciona, doncs han de poder, esclar, pagar un preu més alt, i llavors això se'n podria anar al voltant de 40-41.
En el cas de que volguessin Acciona, sabem les intencions...
I potser més, però bueno, perquè els Acciona no ho deixaran anar a qualsevol preu.
Això és el que li volia dir, perquè sabem les intencions dels compradors i dels venedors. Clar, els venedors poden dir: home, mira, sense moure'm de la cadira, la meva acció, i segueixo tenint llum a casa i tot va bé, vaja, ha pujat moltíssim. Però...
Sí, s'ha doblat, en un any i mig s'ha doblat.
Efectivament. I aleshores, no podem...
S'ha doblat amb bons dividendos i amb bons retorns, pels accionistes, no?
I l'accionista no pot dir, per què li donarem això als alemanys? Per què no ens ho quedem ara que això diuen que val tant i ens ho quedem nosaltres i no venem? Creu que pot haver-hi gent que no vengui?
Podria fer, però podria ser, podria ser. El que passa que amb aquestes grans empreses, l'accionista, que de dret és l'amo, de fet no pinta res. Mm-hmm. Perquè, esclar, l'empresa aquesta no la porten els accionistes majoritaris o els que són amos relatius, no, la porta un equip d'executius que són els que fan i desfan. I en aquest sentit, esclar, es produeix una circumstància estranya. Si aquest equip d'executiu, doncs, per qualsevol circumstància decidís en el futur, per exemple, retribuir menys a l'accionista, mm-hmm. doncs, esclar, pensant, potser mal pensant, que el seu dia no va poder accedir a les accions de l'accionista tal o de l'accionista qual, doncs llavors, esclar, aquest accionista se'n ressentiria d'una manera important. Per tant, en fi, el tema és complex. Jo crec que si el preu és un preu que està pel damunt d'aquests nivells que ara parlàvem, hi haurà una venda massiva d'accions a favor d'E.ON, i la qüestió crucial rau en saber si realment es posaran d'acord els d'E.ON i els d'Acciona per fer una acció conjunta o per fer una compra-venda a un preu doncs, raonable.
Digue'm una cosa, acabem d'estrenar el mes de febrer l'IBEX en màxims històrics, sembla
sí,
ser,
sí, sí.
Encadenat el vuitè mes consecutiu a l'alça. Vaja, és una bombolla... Com
No és bombolla.
No,
això... És una pujada excepcional, extraordinària, però no és bombolla, perquè darrere de les pujades hi ha quelcom tangible. Bon. És a dir, quan l'any 2000 va explotar la borsa com a conseqüència de l'auge de les empreses tecnològiques, uh-huh. allò era bombolla, perquè darrere de les empreses tecnològiques no hi havia res. És a dir, la gent comprava les accions de les empreses tecnològiques no en funció dels beneficis obtinguts, sinó amb l'esperança de que obtindria beneficis. És a dir, comprava gairebé, doncs, allò, aire pur. Uh-huh. Ara no. Ara la borsa ha pujat perquè els preus de les accions han pujat, i els preus de les accions han pujat perquè les empreses que cotitzen valen més com a conseqüència de que porten una sèrie de temps guanyant mm-hmm. molts diners. És a dir, els beneficis en promís de les empreses cotitzades han estat entre el 20 i el 30%, en promís posi vostè al voltant del 30%, ben no hi arriben, mm-hmm. i la borsa ha pujat un 30%, per tant, no hi ha bombolla. Hi ha un preu exagerat, jo estic totalment d'acord amb vostè, que els preus, en la majoria dels casos, no responen a la realitat transaccional d'una empresa. És a dir, si una empresa, malgrat que en aquests moments quan una empresa de borsa es vol vendre mitjançant una operació corporativa tipus OPA, no només es paga el preu elevat que ara està, sinó que fins i tot se'n paga més. Però hi ha una realitat que això fa que no hi hagi la bombolla que hi havia a l'època amb el crash anterior. Però escolti'm, això no es clou que efectivament els preus estan molt alts.
Senyor Hortalà, li presento, malgrat sigui una persona que es dedica a una cosa tan etèria com el món del teatre i tot això, Joan Uller, que és accionista de coses, no sé quines, perquè no les volem saber.
De Molière, de Shakespeare, de Chekhov.
Ja sabem.
La borsa no deixa, en molts aspectes, no deixa ser el teatre.
Sí, doncs què s'assembla més, la borsa? A un casino?
Fàgim pregunta.
Juguem a borsa.
Fàgim resposta.
La paraula de jugar a borsa és una paraula que es va encunyar al XIX, al segle XIX, i que no té massa... i que vol donar una semblança entre el negoci financer i el negoci del joc. No, vostè va a un casino i no té cap element per poder decidir que sortirà negre o vermell, o que sortirà part o impart, o que sortirà el 7, el 8 o el 0. No, és pur atzar. A la borsa vostè pot tenir un càlcul previ, ja no parlo de tenir
sobretot
informació privilegiada perquè això està paralitzat, no? Però vostè pot analitzar una empresa, pot té les dades per fer-ho, de les que cotitzen, perquè estan justament perquè cotitzen estan obligades a donar trimestralment estadístiques de la seva activitat i dels seus desenvolupaments perquè els potencials compradors o venedors puguin fer un estudi. Per tant, en aquest sentit no és un joc, té un risc, òbviament, perquè, escolti'm, com una persona, és a dir, quan una persona compra una acció, la compra pensant que demà valdrà més, si no, no la compraria, seria una estupidesa. I valdrà més en funció dels seus càlculs, de la seva informació, de la seva intuïció. I, naturalment, es pot equivocar. Però hi ha una base per poder fer una predicció si vostè vol, molt subjectiva, però al cap i li fi predicció del que pot succeir en el preu de les accions d'una societat.
El president de la Borsa de Barcelona pot jugar a la borsa? Pot invertir
sí,
a la borsa?
Sí, ho faig. El que passa que jo no ho faig vostè directament
té
perquè...
Té informació privilegiada?
No, no tinc cap... No,
intuïció privilegiada.
Segurament, què va. Segurament té més informació qualsevol persona que llegeix habitualment els diaris econòmics que jo, perquè jo, a part de llegir els diaris econòmics, n'he llegit molts altres, i, escolti'm, no... Per, miri, qualsevol negoci vol dedicació i atenció al que fas. Jo, personalment, doncs, no és perquè et doni molta feina la presidència de la Bolsa, que no deixa de ser una presidència, allò podríem dir, substancialment representativa. La Borsa de Barcelona, com la Borsa de Madrid, com qualsevol bolsa de les que conec, funcionaria perfectament sense els respectius presidents. Vull dir, és un engranatge doncs, molt pensat, molt estudiat, molt organitzat, que funciona per si mateixa. L'única cosa que ha de tenir doncs, uns determinats sistemes de vigilància, de control i d'impuls per millorar, i això és el que fem nosaltres. Però bé, això obliga doncs, a unes tasques que et desvien de l'atenció preferent sobre l'evolució del mercat, i per això directament doncs, no compro ni venc, però sí que tinc òbviament participacions en societats i estalvis en fons d'inversió i en societats de pagans i caps, i que naturalment només faltaria.
Escolti, si demano que es tregui les sabates, ho farà.
Sí, però els mitjons són absolutament correctes.
No, m'ho crec. Va, fem-ho.
I tant.
Vinga, anem bé. Mocassins negres...
Mitjó correcte.
I tant. Peu, ni sorgint ni res.
Peu dret.
A veure, a l'esquerra.
Ai, preu, al revés. Jo això de la dreta i l'esquerra ho tinc una mica confós.
Això abans ho tenia molt clar, eh?
Ai, mira aquí. Home, una mica, aquí la punta.
Està gastadet per sota.
Està gastadet. Això són les ungles, que no me'ls detallo prou.
Home, això és l'última moda, com diu. Home. Si un vol ser algú a les finances, ha de portar els mitjans així.
Escolta, instruïssins una mica, molt breument. Tenim dos noms que són de la família. Nikkei i Dow Jones.
Digui'ns
qui són aquests pàjaros.
El Nikkei és un pàjaro japonès i el Dow Jones és un pàjaro nord-americà.
Són dos senyors.
Home, són dos índexs. El Dow Jones és el nom d'un senyor que el seu dia va fer una estructura del que és l'índex actual. El Nikkei no. El Nikkei és un... Que jo sàpiga, potser que no el tingui molt clar. Però el Nikkei no respon a cap nom, sinó que respon a una designació genèrica.
Vostè va ser secretari general d'Esquerra Republicana.
Sí, senyor.
Li agrada veure el seu partit al govern?
Jo, com pot comprendre, tinc unes inclinacions polítiques que són les que són.
Segueixen sent les que eren?
Jo em sento, doncs, òbviament, molt català. Sí. Crec,
això no és una inclinació crec, política
crec que sí, ho és, tal com ens estan posant les coses,
crec
que
ho és.
Jo crec que d'altra banda sóc una persona doncs progressista, en el sentit de que no m'agrada, crec que el progrés és vull dir, les coses han d'anar canviant per millorar, i òbviament doncs entenc que la puritat, amb tot el respecte a les institucions i a les persones, però que la puritat del règim democràtic rau en la república. Per tant, ara, una cosa és que m'agradin les idees, l'altra cosa és que m'agradin les persones que les defensen.
Avui. No, és a dir, que no acaba d'agradar l'actual equip.
No, jo no tinc... Home, escolti'm, al cap i fi, amb el senyor Carot, el vaig posar jo a la llista de diputats.
I el va treure ell.
I després, amb el congrés següent, em va votar en contra. Sí.
Escolti, què passa amb la ciutadania? Quan se'ls demana les enquestes, sempre diuen que està millor la situació econòmica que la situació política. I xauxa això, i els polítics són...
No, jo crec que d'un temps ençà s'està produint una mena de divorci entre els plantejaments polítics professionals, no les actuacions polítiques que emanen de polítiques efectives, però entre els plantejaments polítics professionals, les discussions, aquests acoraments sistemàtics que es produeixen, i la realitat econòmica. Escolti'm, la gent, naturalment, que ja té en compte que estem en un context democràtic, que estem en un context global més com europeus que com qualsevol altra cosa, i que, escolti'm, la gent té unes necessitats diàries, habituals, que necessita cobrir, i a ser possible tendir a uns certs nivells de felicitat. I la política directament no et dona felicitat, a menys que l'exerceixis per vocació o per professió. En canvi, l'economia, segons com l'administris, sí que t'ajuda. No és que per ella mateixa et doni felicitat, però t'ajuda a contribuir-hi, no?
És a dir,
i llavors hi ha un cert divorci, i la butxaca és la butxaca, i el que no és la butxaca, doncs escolti'm, que Déu l'empari, no?
Vostè va ser conseller, a veure, quin quadre presidia el saló on es reunia el govern català? El Tàpies actual o era un altre?
No, nosaltres ens reuníem...
87, 84,
nosaltres
87.
Ens reuníem a la casa dels canonges, a dalt de tot, i allà, si no recordo malament, no hi havia cap quadre. I si hi havia un quadre, era un quadre d'aquella pintora, que ara no recordo el nom, que el senyor Samarang va comprar molts quadres, molt bonics, molt estilitzats, que pintava...
Maria Girona?
No, pintava unes figures molt estilitzades. No recordo a la sala aquella que ens reuníem no hi havia cap quadre, i si hi havia, n'hi havia un d'aquests.
No hi havia el Tàpies.
No.
Ara ell li ha fet una
pregunta. És que no ens reuníem a la sala Torres García, ens reuníem a dalt.
Va, li faig una proposta. 100.000 accions d'E.ON o el Tàpies on es reuneix l'actual govern català?
Doncs, home, jo en aquests moments, com que no tinc necessitats econòmiques aparents,
es queda amb el quadre del Tàpies. 100.000 accions d'E.ON,
sí, que del Tàpies o de qualsevol altre pintor d'una certa anomenada i d'un cert gust. A mi m'agrada el Tàpies.
I què vol dir aquell quadre?
Bueno, l'avantatge, hi ha quadres que tens l'avantatge que segons com t'aixequens cada dia et vol dir una cosa diferent.
Molt bé.
No és l'escola d'Olot, gran escola, que veus allà una casa de pagès, una vaca, una muntanya i dius, caram, això és la Garrotxa, que també té la seva gràcia, no?
Digui'm, senyora, de la borsa ha relat en l'estalvi de les famílies catalanes o la gent encara continua dient, compro un piset perquè el piset algun dia el realitzaré?
No, ha relat. Jo crec que les persones que tenen un cert nivell d'estalvis, a partir de la meitat dels anys 90, varen començar a diversificar entre efectiu en comptes de dipòsit, efectiu invertit en borsa i efectiu invertit en actius físics, pisos o el que sigui. No crec que en aquells moments hi hagués un decantament, per exemple, per invertir en fons d'art o en pintura, ja que parlàvem ara de pintura, no? Però sí que ha relat. El que passa que aquest arrelament varia molt segons les circumstàncies. En aquells moments va disminuir molt l'efectiu en comptes de dipòsit perquè els tipus d'interès varen baixar molt i en canvi la borsa donava una rentabilitat alternativa prou alta. O, més endavant, la compra d'un pis doncs també suposava això. El que passa que sempre hi ha una diferència de matís, és a dir, aquell que vol administrar eficientment, òptimament, el seu estalvi ha de procurar estar invertit en diferents sectors. És a dir, no posar tots els ous a la mateixa uera, no? Ara, el que passa que mentre en borsa la inversió es pot fer molts pocs diners, perquè hi ha accions que no arriben a mig cèntim, un pis necessites ja un cert volum d'acumulació prèvia de capital, necessites uns requeriments després de, si el vols per especular, doncs de manteniment, hipoteques, despeses de notari, despeses de finançament, etc. No?
Ara, fa temps que la Borsa de Barcelona treballa en un índex català de referència, de la mateixa manera que hi ha el Nikkei, el Dow Jones, l'índex aquest i tot això, està configurat per empreses catalanes que han crescut un 35%, han superat els 55.000 milions d'euros.
Sí, és un índex, les empreses catalanes que cotitzen a la borsa van molt bé. De fet, depassen en creixement a qualsevol altre índex de la borsa espanyola.
Però què vol dir ser una empresa catalana? Una empresa que està radicada aquí?
No, és una pura... No, les empreses, escolti'm, són... No, són ubiques, no?
Ni tant, en aquest moment, no, cada vegada més.
No. Però llavors el que passa és que hi ha empreses que tenen la seu social a Catalunya, no? Dius, bueno, doncs fem un índex per veure quines... N'hi ha unes que són molt catalanes, no? Totes les... Però Aigües de Barcelona, caramba, no? Gas Natural, que abans era catalana de gas, no? Autopistes, Abertis, en aquests moments. Vull dir, Ciments Molins, la Cervecera d'Am... en fi, unes quantes d'aquestes que ara de les noves que han sortit, doncs el Vueling era una pura curiositat, doncs per dir, escolti'm, si algú vol fer... Perquè, per què es fan els índexs? Els índexs es fan perquè, a part de donar la indicació diària de com va el mercat, serveixen per ordenar la cartera dels inversors. Perquè quan es diu la borsa en el del curs del temps ha anat pujant, no ha pujat tota la borsa, ha pujat l'índex i, per tant, aquells valors que en cada moment han composat l'índex.
Sí, sí,
és a dir, si la borsa de Barcelona des de l'any 40 fins ara ha tingut una rendibilitat promitja anual del voltant d'un 12% o d'un 11% en termes nominals, doncs, esclar, no vol dir que les accions que hi havia l'any 40 hagin pujat, perquè moltes ja no existeixen, sinó que, llavors, l'índex, tenir un índex, que és el que anava, tenir un índex és un referent per organitzar una cartera. Llavors, si tu tens una... Per això hem trigat tant temps a treure aquest índex, perquè havíem de contrastar-la estadísticament amb sèries cronològiques del passat. Vull dir que, si tu tens un índex, doncs dius, home, aquest índex, mira, les empreses que constitueixen aquest índex, caram, val la pena... siguin catalanes o no, siguin, sí, sí. En aquest cas són les catalanes, val la pena perquè comparativament amb l'experiència històrica que tenim estadística doncs versemblant, doncs donen més rendiment que els altres índexs. I si això ha estat així en el passat, home, si les coses no canvien sensiblement en el futur, és possible que també passi així. Llavors és senzillament un indicador per constituir carteres doncs, i afinar una mica més la rendibilitat.
Senyor Joan Hortalà, acabem ja de... deixem de parlar de xifres, anem una altra vegada a l'art. D'una banda, a veure si l'encertem, els quadres aquests que va comprar el senyor Samaranch a la Casa dels Canonges eren de Montserrat Budiol?
Exactament.
Molt bé. Dit això, anem a la música que ens porta aquí en Joan.
Molt bé, escolti, tenen un servei d'allò de recerca excepcional.
Jo vull regalar una cançó, senyor Hortalà, però
em sembla
no
molt
sé
bé.
Quina. A veure, podria ser el Money dels Beatles, però els Beatles és cosa de vells, fora.
No, escolti, jo vaig tenir la
circumstància
joves, temporal de que com estudiava a Londres, doncs era l'època que començaven. Jo cada vegada que anava a Londres a l'escola em trobava allà, que anava a volia entrar a Houghton Street per entrar a l'escola, i una quantitat de gent davant de la BBC allà emprenyant, i, però què fan aquests? I els Beatles, són els Beatles.
No? I vostè tenia cabell aleshores, eh?
Sí, senyor, i miri que faig els possibles per mantenir el programa, no hi ha manera.
Una cosa de Chet Balofsky, que és massa jove aquest, que es diu La borsa o la vida, que tampoc no ens agrada. A veure, he buscat el Rudi Ventura. Barcelona és bona si la borsa sona. Però no ho diu, només diu Barcelona és bona.
Escolti, aquest era un lema com jo estava a Esquerra que el feien servir a la campanya electoral, no? Deia, Barcelona és bona si l'Esquerra sona.
I al final hem fet una cosa, que és agafar el Serrat de sempre.
Ah, molt bé.
Quan
molt
diu
bé.
Allò que és capriciós l'atzar. Vostè ens ha dit que...
Sense cap mena de dubte.
Que la borsa és un atzar calculat, o intuït, o informat.
Bueno, que tens elements per poder-la emmarcar dins d'una trajectòria.
Doncs el Serrat diu que... Ens vam conèixer per l'atzar i ens vam estar per l'atzar. Endavant, passatges.
Gràcies, senyor Joan Hortalà, president de la Borsa de Barcelona, i per aquests bons consells que ens ha donat. Aquí queda la porra Hortalà, que la sabrem d'aquí una mica. 35,5, 37,5 en el cas més o menys normal de l'oferta d'EON.
I una mica més si hi ha després una transacció amb accions.
Ha quedat clar, serem honestos amb això. I mentrestant, una mica de salat.
I se n'adonaran que justament els que estem més propers a la borsa són els que ens equivoquem més.
Mirarem. Serrat, per segona vegada en aquesta setmana,
pues Joan. Querer, un poquito rondaré, Moreno.
Es caprichoso el azar. No te busqué, ni me viniste a buscar. Tú estabas donde no tenías que estar, y yo pasé sin querer pasar, y me viste y te vi entre la gente que iba y venía con prisa en la tarde que anunciaba chaparro. Tanto tiempo esperándote, tanto tiempo esperándote, fue sin querer.
es caprichoso el afán. No te busqué, ni me viniste a buscar. Yo estaba donde no tenía que estar, y pasaste tú como sin querer pasar, pero prendí el afán, semáforos carmín, detuvo el autobús y el aguacero hasta que me miraste tú. Tanto tiempo esperándote, tanto tiempo esperándote, fue sin querer, es caprichoso el azar, no te busqué. Ni me viniste a buscar.